Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
El preu del lloguer dels pisos de Sabadell tindrà un topall a partir d'ara, tot plegat després que la ciutat s'hagi qualificat com a àrea tensionada. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El tinent d'alcaldessa i regidor d'habitatge, Eloi Cortés, admet que el preu del lloguer a la ciutat està al límit.
Tant d'uns 700 euros, 800 euros al mes en funció de la zona. No? I, per tant, és un volum considerable. Sobretot si tenim en compte que els salaris no estan en correspondència, no? Que és l'altra cara de la moneda, que també s'han d'incrementar per poder fer front en aquests preus i en el cost de la vida.
Cortés assegura que l'Ajuntament ja està treballant en un pla d'acció per acollir-se a aquesta normativa.
Nou capítol en la sèrie de conflictes de la discoteca Guaca.
Els Mossos investiguen dos controladors de l'establiment de Sant Quirze per comportament xenòfob després que dues noies i un noi hagin denunciat la situació. Segons el cos, els controladors s'haurien negat a entregar-los un bull de reclamacions després d'impedir-los l'entrada a la discoteca.
I en esports, la presència sabadellenca als Jocs Europeus de Polònia s'està deixant notar.
La nedadora artística Emma García s'ha penjat la medalla de plata al duet mix tècnic i Chus Oviedo n'ha aconseguit una altra en la categoria de tir. Tot plegat el mateix dia que Remei Prat i Mireia Torra juguen la final d'handbol a platja.
Aquestes i altres notícies les repassem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a l'AP7, 3 quilòmetres de cues a Barberà en sentit sud i 3 quilòmetres més a Sant Cugat, en aquest cas en sentit nord. A la C58 també hi ha problemes al seu pas per Ripollet, 2 quilòmetres de retencions en sentit nord. Ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits.
El temps.
Tornen a pujar les temperatures. Ara mateix tenim 31 graus a Sabadell, 3 graus més que ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Mentre en algunes comarques a hores d'ara cau una bona tempesta, en d'altres el temps és ben calorós. De fet, aquestes tempestes concentrades a Girona, les últimes hores ja ha plogut amb moltes ganes, per exemple, a la ciutat de Girona, també a moltes viles del sud de l'Alt Empordà, del sud de la Garrotxa, del Baix Empordà, i encara les properes dues o tres hores, encara entre el Fluvià i el Ter, hi haurà alguna tempesta local però intensa. A la resta del país, molt més sol i una temperatura elevada. Avui ha pujat força més que ahir, sobretot a les comarques de Tarragona i de Barcelona, i amb molta menys humitat, per tant, sensació de menys xafogot. El divendres serà una jornada tranquil·la, alguns núvols al matí a la Catalunya central, alguna boira, fins i tot, a la vall del Ter o del Fluvià, i demà farà més calor que avui a les comarques de Ponent, però baixarà una mica aquesta temperatura a la costa barcelonina i de Tarragona, tot plegant esperant una revetlla de Sant Joan que serà plàcida, no especialment càlida i sempre molt asserenada. Us seguirem a la xarxa.
El preu del lloguer s'haurà de limitar a partir d'ara. La Generalitat de Catalunya ha decretat Sabadell com a zona tensionada pel preu de l'habitatge, un fet que implica que els propietaris hauran de posar un topall financer als seus pisos. Per fer-nos una idea, a hores d'ara, el lloguer a Sabadell està en un preu mitjà d'entre 700 i 800 euros al mes, un preu que ha augmentat fins un 5% durant l'últim any i fins a un 20% en els últims 5 anys. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La nova normativa vol imposar, doncs, un topall per frenar aquesta dinàmica d'augment dels pisos. Des de l'Ajuntament, Eloi Cortés, tinent d'alcaldessa i regidor d'habitatge, defensa que aquesta és una política excel·lent que tocarà aplicar.
Aturar aquest creixement exagerat dels preus del lloguer i que, en tot cas, doncs, limitar-los crec que era un 2% com a molt en diferents casos. No? I, per tant, evitar aquestes situacions que es poden produir d'un increment constant dels lloguers o de diferències molt grans quan es fan les renovacions dels contractes, que al final tenen un impacte enorme en el dia a dia dels veïns i veïnes que viuen de lloguer.
De fet, el preu del lloguer ja va estar limitat a la ciutat en el període previ a que es derogués la llei de l'habitatge aprovada pel Parlament fa un any i mig.
De fet, si recordeu, Sabadell havia estat zona tensionada pel preu de lloguer amb la llei de control dels lloguers que va aprovar el Parlament de Catalunya, que va quedar desactivada pel recurs en el que es va posar en el Tribunal Constitucional. I, per tant, tornem una mica en aquesta situació que s'havia plantejat.
Ara l'Ajuntament ja està treballant en el pla d'acció que presentaran per tal d'acollir-se a aquesta normativa. Cortés ha explicat que seguiran amb el document que ja tenien mig aprovat fa un any, on s'hi poden trobar acords com la compra d'habitatge per tanteig i retracte, desenvolupament urbanístics com els de la Raureda, que generin més possibilitats de construir habitatge de lloguer protegit, i la construcció de nous habitatges.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Els Mossos d'Esquadra investiguen dos controladors de la discoteca Waka per no deixar accedir al local diverses persones per motius xenòfobs. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda. Els fets van tenir lloc a finals del 2021 i durant el 2022 contra persones per raó del seu origen i les seves característiques físiques. Segons ha informat Mossos d'Esquadra, en alguns dels casos els controladors van negar el full de reclamacions a les persones afectades, tot i que l'havien demanat en sentir-se agreujades per la conducta dels controladors. En concret, Mossos ha treballat amb dues denúncies que afectaven a dues noies i a un noi. La investigació ha permès verificar les informacions i identificar dos controladors de la discoteca com a presumptes autors d'alguns d'aquests fets delictius. Els controladors haurien comès delictes contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques en no deixar accedir a l'interior de la sala diverses persones per motius xenòfobs. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, es tracta de dos controladors de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès, un local on no és el primer cop que s'obren diligències per situacions conflictives.
Encara en l'àmbit judicial, lluita contra rellotge en el cas d'Helena Jubany. Mentre que la família Jubany ha demanat més diligències, l'advocat d'un dels investigats, Santiago La Iglesia, demanarà l'arxivament de la causa.
El fet que les mostres d'ADN que es van trobar al jersei de la víctima no coincideixin amb les de La Iglesia ni tampoc amb les de Xavi Jiménez, un dels altres imputats, fa pensar que el jutge pot arxivar el cas en breu. Així ho ha explicat Jaime La Paz, la defensa de La Iglesia.
Arrel de que s'havien fet les proves d'ADN de tots els investigats que havien sortit negatives, el jutge instructor va demanar a les parts si volien algun altre tipus de diligència, d'investigació, i el fiscal ha demanat que ja no hi ha més proves a realitzar, que ja s'ha fet tota la investigació que es tenia que fer, i diu exactament que diu que no és possible la pràctica de noves diligències, interessant que en conseqüència s'acuerde de nuevo el archivo de les presentes actuacions.
Però la família de Jubany creu que si els resultats van donar negatiu és perquè no es van fer tenint en compte que la mescla podia contenir perfils de diferents donants, sinó que es va fer com si la barreja només hi hagués l'ADN de l'Helena i d'un altre donant únic. Joan Jubany assenyala que ara qui té l'última paraula és el jutge instructor.
El fiscal inicialment, sense saber quina era la nostra postura, havia dit arxívese. Com que el jutge veu que la nostra postura és fer més diligències, li diu al fiscal, mira, aquests proposen això, planteja't si reconsideres la teva posició. I ara, no, primer passarà que el fiscal digui si s'assuma a la nostra petició o manté la seva posicionament inicial de demanar l'arxivament, i un cop això, el jutge es posicionarà.
A banda de repetir les proves, també demanen un atestat recopilatori de tot el cas per part de la policia.
Notícies vespre.
La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es mostra optimista i creu que el protocol de la Ronda Nord es podrà signar abans de les eleccions generals del 23 de juliol. Sánchez ho ha dit aquest dimecres des de Terrassa en el marc d'una trobada amb empresaris de la patronal CECOT.
Concretament, Raquel Sánchez ha fet servir la paraula factible en relació a la signatura del protocol per desencallar el nou enllaç viari entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès.
Jo crec que a vegades hi ha un lío o interferències de declaracions, però el més important és que aquest projecte doncs està acordat i que ens falta la data per signar l'acord. No ens agradaria que fos abans de les eleccions. Sí, podria ser, és factible.
La signatura del protocol per construir la Ronda Nord està pendent des de principi d'any, ja que segons l'acord aprovat al Parlament s'hauria d'haver rubricat durant el primer trimestre del 2023. De fet, això va ser el que va permetre desencallar en aquell moment els pressupostos de la Generalitat per aquest exercici. De moment, però, la signatura està aturada, tot i que des dels governs espanyol i català defensen que tot està a punt per fer-ho de manera imminent, sobretot perquè fa un parell de setmanes que el Ministeri ja té l'esborrany del document de la Generalitat.
Des del mes de gener doncs, hem demanat a la Generalitat, no?, que ens passés els esborranys d'aquests protocols. Van ser fa un parell de setmanes que vam tenir notícia d'aquests esborranys de protocols, però que ningú dubti que des del Ministeri doncs, farem tot el possible doncs, també per poder-los subscriure el més aviat possible, no?
Al marge de la B40, entre els projectes que Raquel Sánchez ha situat com a prioritaris, hi ha l'intermodal ferroviari a la Llagosta, que calcula per al 2025, les execucions del corredor mediterrani i el pla de Rodalies, així com el desdoblament de la línia de Rodalies R3.
Sumar ha presentat aquest migdia la seva candidatura per les eleccions generals del 23 de juliol en un acte a l'exterior de Fira Sabadell. La cap de llista de la formació per Barcelona, Aina Vidal, considera que aquestes eleccions són decisives per determinar el futur de l'Estat i de Catalunya.
De fet, Vidal considera que és l'única opció segura per fer possible un canvi de model.
És un moment per fer possible un projecte de país transformador que afronti els reptes que, a més, ens estan plantejant des de l'època. Mireu, més i millors salaris, planificació ecològica i seguir eixamplant drets. Aquest és el nostre mandat i aquesta serà la nostra obsessió, no només durant aquesta campanya, sinó durant el proper govern, que estem convençudes en el que també hi serem.
En el seu acte des de Fira Sabadell, la cap de llista de Sumar per Barcelona ha estat acompanyada del seu número 2, Gerardo Pisarello, que ha fet una crida a la ciutadania a passar per les urnes el 23 de juliol.
Acabem interpel·lant a la Catalunya que mai no ha fallat en cruïlles com aquestes i que estem segurs que no fallarà aquest 23J, al poble d'esquerres que sempre ha estat allà i que serà decisiu i per això ha de sortir a votar, perquè tinguem un estat que ens imposi retrocessos o, pel contrari, un estat que ajudi a ampliar drets i ajudi a conquerir-ne de nou.
En l'acte d'avui també hi ha intervingut el regidor de Sabadell en Comú Podem a l'Ajuntament i fins ara diputat al Congrés, Joan Mena, que ha defensat la força de la Unió de Partits d'Esquerres que suposa Sumar.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Avui molts sabadellencs han sortit de l'escola i no hi tornaran fins al setembre. La revetlla de Sant Joan sempre marca el final de curs, o dit d'una altra manera, l'inici de les vacances d'estiu, i això no només afecta els propis infants i adolescents, sinó que també apela directament a les famílies.
Exacte, ara els nens no estaran a l'escola i els pares hauran de buscar alternatives on deixar-los mentre ells no estiguin a casa. En Genís i la Patrícia, pares de diferents alumnes de la Sagrada Família, apunten que per a ells també comença una nova etapa.
I ara comença una època diferent, perquè de vacances s'han de fer coses i els nens volen activitat. N'hi ha un que anirà de casal i un altre que no. El que és petit, no.
I qui sí que ha acabat del tot una nova etapa són els alumnes de sisè de primària, que passen de l'escola a l'institut. Això implica acomiadar-se de molts companys, del centre i també de tots els professors, fet que per alguns ha estat molt difícil. Ho expliquen tres alumnes de l'escola Enric Casasses.
Bueno, doncs perquè és l'últim any i doncs perquè ens fa pena marxar de l'escola.
Però bueno, ja anirem a l'institut.
Sí, hem estat 9 anys aquí i bueno, ha sigut molt
guai.
Bueno, que s'acaba amb una etapa al col·le i ha sigut molt divertit. Amb el grup que hem tingut i amb totes les excursions i activitats.
Tot plegat després que ahir també fos un dia important pels alumnes de batxillerat que van rebre les notes de la selectivitat i a pocs dies abans que obrin els casals d'estiu.
I precisament l'Observatori del Sistema Universitari alerta en un informe que les notes de batxillerat dels centres concertats i privats estan inflades. Han detectat que les qualificacions que posen en aquests instituts quan s'acaba l'etapa postobligatòria no quadren amb les que es treuen a la selectivitat.
Vera Sacristán, autora de l'estudi, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que el percentatge d'alumnes amb un excel·lent al batxillerat d'aquests centres és molt més alt del normal i molt més alt que el percentatge d'alumnes que treu un 9 o un 10 a la selectivitat.
En els centres concertats, en concret, a partir de les notes entre 7 i 8, resulta que hi ha el mateix percentatge de notes entre 8 i 9 i de notes entre 9 i 10. I en el cas dels centres privats sense concert, és encara més exagerat. Hi ha un cert percentatge d'estudiantat que obté una nota entre 7 i 8 i després n'hi ha encara més, són els que obtenen notes entre 8 i 9 i encara més els que obtenen notes entre 9 i 10.
Sacristán reconeix que és normal que les proves d'accés a la universitat les notes baixin una mica, però el que passa amb els alumnes de la concertada i la privada és del tot irregular.
És a dir, en les mateixes proves d'accés les notes són un pelet més altes en els centres privats sense concert que en els centres privats amb concert, i un palet més altes en els centres amb concert que en els centres públics. I estic parlant d'una prova objectiva que es corregeix amb criteris iguals per tothom. I això passa. Però és un palet. I aquest palet, nosaltres creiem que té moltes interpretacions possibles, que van des de que els centres realment siguin capaços de formar millor per aquests exàmens o perquè hi ha també una segregació per origen social de l'estudiantat en aquests centres.
Les diferències entre centres no és massa alta a Catalunya, però hi ha comunitats autònomes on la forquilla és molt exagerada. Tot plegat quan ja es poden consultar els resultats de la selectivitat 2023. S'hi accedeix a través del portal d'accés a la universitat, on es poden presentar reclamacions si no s'està d'acord amb la nota fins al pròxim dilluns 26 de juny.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La Cava Orpí ja té a la venda les entrades per la programació de tardor. Vindran Manu Guix, Ramon Mirabet, Albert Pla i Quimi Portet. Por el rius d'en Babilón. Aquests concerts, que poden costar més de 30 euros, són els primers que exhauririen els tiquets.
També hi haurà grups locals amb etiqueta Sabadell denominació d'origen protegida. Són Berta Clapés, Ariadna Clapés, que no és família de l'anterior, Luans, Tardes, Tiquims Quartet. Aquests artistes emergents els costa més treure el cap. El responsable d'UIU Promotors, Pere Urpí, diu que han aconseguit sectoritzar el públic.
Hem creat una massa crítica important. Però hi ha públics de, per exemple, hi ha el públic tribut, que és una massa crítica específica. Hi ha el públic, diria això, per exemple, jo els podria dir el perfil. Manu Guix, Ramon Mirabet, per exemple, Quimi Portet, Albert Pla són els mateixos. És un perfil de públic, no sé, de més de 40 anys.
Bé, Ernest Crusats i I Love You Too, un tribut a la banda irlandesa. Els tributs van arrencar fa 2 anys i estan funcionant molt bé. De fet, acostumen a exhaurir les entrades, com va passar amb el tribut a l'humorista Eugenio, tribut a l'Eugenio, d'Àngel Miralles, que enguany torna. L'ocupació ronda el 90%.
Començarem la temporada, com sempre, octubre-novembre. Farem Romeo i Julieta de Gounod, òpera francesa, ja ara fa anys que no l'hem fet. Bé, és una òpera molt romàntica, evidentment, amb la temàtica que tothom coneix, de Shakespeare.
Ja ho heu sentit, ho diu Jordi Torrents, membre de la Comissió Executiva de la Fundació Òpera Catalunya. La 41a temporada d'òpera de Sabadell, que també serà el 36è cicle d'òpera a Catalunya, començarà amb la història d'amor impossible més coneguda de la història, Romeo i Julieta.
A continuació del que se sol dir-ne el quart títol, habitualment un concert o una celebració, serà la sarsuela Doña Francisquita.
Farem una cosa que penso que agradarà molt, que és Doña Francisquita. És una zarzuela grande, que en diuen, en 3 actes, és una... Bé, és una òpera, és com una òpera còmica perquè té diàlegs parlats. Hi ha una bona part que són diàlegs parlats, però té molta música, una música extraordinària, bonica, ambient madrileny, però feta per un català.
Després vindran 2 cites amb el centenari de la mort de Puccini, Manon Lescaut i Turandot.
El grup de gospel Messengers actuarà en poc més de mitja hora al pati del Casal Pere IV. Seran al marc del Festival Internacional de Música de Sabadell, organitzat per Joventuts Musicals. Els Messengers presentaran l'espectacle Dance, on des de l'òptica del gospel volen donar una nova sonoritat a alguns dels èxits del mític segell Motown. Ramon Escalé, director dels Messengers, ha arribat al matí, ha explicat al matí com serà l'espectacle.
És un repertori molt festiu. Bueno, de fet, tot el que fem sempre és un repertori molt festiu, però en aquest cas és tan festiu que moltes vegades la gent acaba ballant, perquè realment són alguns dels grandíssims èxits que va haver-hi de la discogràfica Motown, perquè de veritat van ser centenars, però nosaltres hem volgut triar alguns que s'apropessin més a la nostra manera de fer i que fossin més versionables amb cor.
Escalé també ha apuntat que encara en aquest concert amb moltes ganes.
Tot a punt i amb moltes ganes de fer aquesta festassa, que és aquesta música de Motown versionada amb cor i desitjant ser-ne partícipe de tothom.
El cor Messengers està format per 12 veus que cantaran cançons a Marvin Gaye o Lionel Richie, entre d'altres.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït, un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Comencen els sortejos de les meses de les eleccions generals del 23J.
Segons els terminis que fixa la llei electoral, els sortejos s'han de fer entre els dies 24 i 28 de juny. Tot i això, la GEC va acordar permetre als ajuntaments avançar-los a avui sempre que estiguessin preparats els censos electorals corresponents. A Sabadell, el sorteig es realitzarà el proper dilluns 26 de juny.
La Guàrdia Costanera anuncia la troballa de restes en la zona de cerca del Titan.
La Guàrdia Costanera de Boston ha publicat que s'han descobert restes dins de la zona de cerca, a uns 3.800 metres de profunditat per part d'un vehicle operat remotament. Experts dins del comandament unificat estan ara avaluant la informació. Les restes han estat localitzades passades les 96 hores d'oxigen disponible que els experts estimaven dins del submergible.
I el Tribunal d'Estrasburg reconeix la vulneració de terminis en la renovació del Consell General del Poder Judicial als anys 2018 i 2019.
La sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans dona la raó a 6 magistrats de l'associació conservadora Francisco de Vitoria que van portar el bloqueig del procés a Estrasburg. La sentència del Tribunal diu que amb aquesta demora s'està violant l'article 6 del Conveni Europeu.
Esports.
Jornada fructífera als Jocs Europeus de Polònia amb dues medalles i l'opció de guanyar-ne una altra. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En natació artística, Emma García s'ha penjat al matí la medalla de plata al duet mixt tècnic fent parella amb Denis González. La de connotació Sabadell i el seu company han tret una puntuació de 216,5, lluny del 242,3 que ha aconseguit la parella italiana. El podi l'ha completat la parella britànica amb una puntuació final de 203,4. García agraïa el recolzament rebut. Són declaracions a l'Olimpipèdia.
Sí, que siempre estáis con nosotros y que al final todo esto también es gracias a toda la familia y amigos, o sea, a todos vosotros que nos estáis apoyando día a día en los momentos más difíciles, porque al final esto es la recompensa de momentos muy, muy duros y mucho trabajo.
La pròxima cita d'Emma García serà el Mundial de Natació de Fukuoka, que arrencarà el pròxim 14 de juliol al Japó. I l'altra medalla del dia, també de plata, l'ha aconseguit Xus Oviedo al tir.
El del club de tir de Sabadell ha perdut a la final mixta de carabina a 10 metres contra Hongria. Oviedo, que feia parella amb Paula Grande, ha caigut per 17-7 i s'han hagut de conformar amb el segon esglaó del podi. Tot i això, el tirador assegura haver-se quedat amb un bon regust de boca de cara a demà.
Ha sido increíble poder disfrutar de esta final. Hemos realizado un muy buen trabajo y hemos logrado esa medalla de plata que nos deja con muy buen sabor de boca de cara a la competición de mañana. Hemos competido genial, nos hemos compenetrado súper bien, mi compañera Paula y yo, y hemos logrado esa puntuación para poder entrar a final a por la lucha en el oro.
Xus Oviedo de Badia tornarà a competir demà a la final individual de rifle de 10 metres. El guanyador de la prova obtindrà un bitllet per disputar els Jocs Olímpics de París de 2024. La final arrencarà demà a 11:45.
La jornada d'avui es tancarà amb una medalla més, ja que les noies d'handbol platja jugaran en unes hores la final.
El combinat espanyol, on recordem que juguen les sabadellenques Remei Prat i Mireia Torres, s'han assegurat la medalla als Jocs Europeus després de vèncer a les semifinals a Noruega per 2-0. Les guerreres lluitaran per l'or contra la selecció de Dinamarca, que s'ha imposat a Alemanya a la seva semifinal, també per 0-2. Espanyoles i daneses ja es van veure les cares a la jornada inaugural del torneig amb victòria per les nòrdiques. A 10:15 arrencarà la final d'handbol platja als Jocs Europeus de Cracòvia.
Si dimarts parlàvem de la renovació en massa de l'equip masculí de l'OAR, avui ha arribat el torn de la del femení.
Des del perfil oficial del club gracienc a Instagram s'ha comunicat la renovació de fins a 7 jugadores. Seguiran defensant la verd i blanca Jana Sobrepera, que ja fa uns dies que es va comunicar, Maria Montlló, Emma Falguera, Irene Garcia, Berta Prat i les porteres Daisy León i Mercè Buixó. L'entrenadora del primer equip de l'OAR, Carol Carmona, reconeix que tot i mantenir el bloc, serà complicat repetir els èxits.
El gruix de l'equip està renovat i això és primordial per intentar estar dalt. L'únic que és veritat que hem de posar els peus a terra perquè és molt difícil repetir els èxits d'aquesta temporada. Hem d'intentar quedar el més amunt possible, òbviament, perquè som competitives. I a partir d'aquí, amb les incorporacions que tenim, que hi ha alguna que està tancada i alguna altra que encara estem pendents aquesta setmana vinent, doncs que vinguin a ajudar a portar el seu granet de sorra i fer encara l'equip més bo i més competitiu.
Com diu Carmona, en els pròxims dies s'hauria de conèixer els noms dels primers reforços per la primera plantilla de cara a la pròxima temporada.
L'equip femení del Sabadell Rugby Club jugarà la temporada que ve fusionades amb les Carboneres de Terrassa.
Les de Betgraner, aquesta passada campanya s'han proclamat campiones de la segona catalana, abandonen les Tintoreres, la fusió amb la que han competit els últims dos anys, i jugaran plegades amb les Carboneres de Terrassa. El director esportiu del Sabadell Rugby Club, Josu Quintana, assegura que fa temps que tenen aquesta fusió al cap.
Vam començar a parlar amb la Marí, és un projecte que anem valorant des de fa anys enrere i bueno, aquest any hem decidit començar a parlar-ho i sembla que ens va agradar. Les conversacions ens han anat molt bé, tot ha sortit bastant rodat, ens hem entès bastant bé i vam veure que tenia bastants idees i una línia de conducció de cara a aquesta fusió bastant similar. Aleshores, doncs, vam pensar que era una bona opció.
La intenció és que la fusió no es quedi només en una temporada, sinó que es tracta d'un projecte a llarg termini on s'espera potenciar el rugbi vellesà.
Encara en rugbi, la Federació Catalana ha guardonat l'associació Placant Barreres amb el Premi Valors.
La federació ha premiat la feina que es fa a l'entitat que treballa per la inclusió social a través del rugbi i que es du a terme a diferents barris de la ciutat de Sabadell. La institució que encapçala l'entrenadora del sènior femení del Sabadell Rugby Club, Bet Graner, i el jugador del primer equip masculí, Patxi Benito, va recollir el premi divendres a la nit del rugbi català. Graner reconeix que és el premi a una empenta per seguir treballant.
Un premi sempre és una empenta, és una senyal que vol dir que les coses estan sortint bé, que anem pel bon camí, tot i el desconcert moltes vegades, no?, de tenir un projecte tan gran però tan macolora com aquest.
La nit del rugbi català es va celebrar a la Foixarda.
Demà arrenquen els campionats d'Espanya de ciclisme a la Comunitat de Madrid amb triple representació sabadellenca. La primera a debutar a 9:45 del matí serà Marta Romance a la prova contrarrellotge.
En total haurà de cobrir 32 quilòmetres i 280 metres de desnivell acumulat amb sortida i arribada a Sevilla, a la Nueva. La ciclista del Born to Win ve de proclamar-se campiona de Catalunya d'aquesta disciplina a mitjans de maig, però admet que a terres madrilenyes la pel·lícula serà completament diferent. Diumenge, tot això, tindrà lloc la prova en ruta a San Lorenzo de l'Escorial, on, a banda de Romance, també hi seran a la sortida masculina Raúl Rota i David Domínguez. La principal absència en clau sabadellenca és la de David Cruz, que es troba ultimant la seva preparació de cara al Tour de França, que arrenca d'aquí a 9 dies a Bilbao.
La branca masculina del Club Natació Sabadell de Voleibol ha tancat aquest cap de setmana la temporada amb els millors resultats de la seva història.
L'equip a la vida del club va acabar el Campionat d'Espanya a la 12a posició i posaven d'aquesta manera punt final a una temporada per emmarcar la secció. A part del resultat de la via d'enguany, s'han aconseguit dos títols espanyols, infantil i cadet, una segona posició al juvenil i una cinquena a la categoria júnior. Camilo Caro és el director tècnic de la branca masculina del Club Natació Sabadell de Voleibol.
Sens dubte, a nivell de resultats, és la millor temporada i diria que de qualsevol club espanyol. Crec que ho comentàvem així amb alguns col·legues que són entrenadors i em deien que mai sabien d'algú que hagués guanyat dos campionats d'Espanya i una plata en un mateix any.
Després d'aquesta gran temporada, Caro assegura que des de la secció es vol continuar treballant de la mateixa manera i si es pot assimilar els èxits de la branca masculina a la femenina.
I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, treu pit de la salut del futbol català a la nit dels campions del Vallès Occidental.
El Sabadellenc va formar part ahir de l'acte d'entrega de les copes als gairebé centenar de clubs que han guanyat les seves respectives lligues. Soteres reconeixia que, per bé o per malament, el futbol és l'esport número 1 a Catalunya. El president explica que s'està treballant des de la federació.
L'any que ve tenim la Lliga Elite, que és la nova lliga que hi haurà a Catalunya, que la vam anunciar que la faríem, ja la tenim confeccionada i la farem, i per tant, doncs, bueno, crec que estem treballant en tots els sentits. A la futbol base estem molt contents de com està funcionant i no en tenim prou que ara comencem l'any que ve el futbol base, que fem la innovació de fer-ho per edats, que això és una innovació que us avanço una cosa, no us estranyi que aviat a tot Espanya ho facin així, serem els pioners nosaltres.
L'acte va reunir uns 3.000 assistents a la Fira Sabadell.
Mig minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 22 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 8. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.